La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu com es va inventar la Coca-Cola? Doncs la Coca-Cola va ser creada el 1885 per John Pemberton a la farmàcia Jacobs de la ciutat d'Atlanta, a Georgia. Es tractava d'una barreja de fulles de coca i llavors de cola que la seva intenció era fer un remei pel mal de cap i que dissimulés les nàusees. Més tard, veient l'èxit que tenia, la va vendre a la seva farmàcia com un remei que calmava la set a 5 centaus el got. Tenint en compte els ingredients i comptable de l'empresa Frank Robinson, va proposar el nom de Coca-Cola i amb la seva pròpia cal·ligrafia va dissenyar el logotip que encara està en ús actualment. I és que el 1887 va vendre la fórmula per $2,300 a Asa Candler i al cap de 10 anys ja era una de les begudes més populars dels Estats Units i el Canadà.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio. Avui és 15 d'agost i és festa. I tant que sí, és festa per a nosaltres i també pels catalans, pels italians, perdó, que celebren el seu Ferragosto. Quina paraula més bonica. Mira, no sé per què m'agrada això de Ferragosto. Avui tenim, encara que sigui festa, avui tenim la fonda ben oberta perquè la tenim encarregada, tota ben plena. Avui no hi cap ni una persona més. Totes les cadires ben ocupades. I què farem, doncs, home? Ja ho sabeu, el pica-pica. Avui ens anem cap al mercat de la Beceria a veure què s'hi cuina. També, evidentment, l'Imma Puigcorbé que ens porta el seu tuit rural. Avui el Bocato di Cardinale ens el porta en Miquel de BCN Gourmet. La cervesa, la Judit Càrtex, també. Un nou estil de cervesa. I l'Òscar Gómez ens posa el restaurant Lluerna a la Guia Virgínies. I avui anem, avui que és festa, ens anem cap a la Cerdanya, cap a Llívia, perquè allà volem parlar d'un embotit ben singular i ben tradicional alhora, el pa de fetge. I no deixarem de marxar fins que hàgim parlat amb el nostre pastisser més particular, aquell senyor que de la xocolata en fa bombons i poesies líquides, a Lluís Riera, de la pastisseria Cagau d'Olot. Què us sembla? Comencem? Sí, home, sí. Comencem a menjar una miqueta. Agafeu el tovalló, us el poseu així entre la camisa i ja ho veureu que tindrem un plat fantàstic per avui. I després, migdiada, que avui, com diem, per tots, és gairebé, per tots, tots, és gairebé festa. El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Heu vist mai com els veterinaris i vaquers i vaqueres donem les pastilles orals a les vaques? En aquest món, les mides i mesures es multipliquen. Per cert, molt bona pacient que més d'un cop he anat de culs per terra.
La Fonda.
I ara és el moment d'anar cap als mercats de Barcelona per passejar-nos com fem durant tots els dies d'aquest estiu. I és que ara anem al mercat de la Beceria, que allà hi tenim la Maria Vidal. Maria, molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Fantàstic. Escolta, com està el mercat de la Beceria avui?
Bueno, bé. Sempre tenim gent. Per sort, no ens podem queixar.
Això és bo, això és bo. Home, a més, teniu un nom, diguem-ne, totalment diferent a tots els mercats de Barcelona i bé, dels mercats que jo conec, no? A Beceria.
Sí, sí.
És una cosa bonica. Escolta'm, tu tens fruita, tens una barada de fruita, Maria. Des de quan?
Bueno, nosaltres va començar el meu pare quan era molt jove i hem seguit la tradició familiar. I estem al mercat de la Beceria, doncs farà uns 35 anys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I tu vas anar per altres camins o ja t'hi vas posar des de ben joveneta?
Bueno, jo des de ben joveneta anava a ajudar els pares quan era petita, amb 9-10 anys, els caps de setmana, i després, doncs, mentre estudiava, doncs, anava també a treballar.
Déu-n'hi-do. Escolta, i aquest estiu què? Hi ha algun tipus de fruita que tingui més requesta que l'altra?
Bueno, de fruita n'hi ha diverses, perquè aquest estiu ha vingut, com que hi ha hagut més pluja aquest any, tota la fruita ha vingut més gustosa, més saborosa des del primer moment. Però per mi, qui l'estrella de la fruita a l'estiu és la síndria.
La síndria és la que talla el bacallà.
Exactament, per mi sí, pel meu parer.
Home, clar, hi ha fruites, per exemple, que es posen molt de moda, per exemple, no sé, varietats, no? O que si les pomes, doncs allò, que si la Golding, la Granny Smith, la Fuji, la Royal Gala, la Red Delicious, etc, etc. En el cas de la síndria, és una mica diferent, no? El meló també, no? Allò, pell de galapa, tal i qual. Però la síndria no hi ha unes varietats, diguem-ne, molt determinades, o sí, Maria?
No, la veritat és que no. Anys enrere només hi havia la síndria negra, que és la que porta les llavors negres, però avui en dia doncs, hi ha la varietat que és la síndria ratllada, hi ha la fashion, que no té llavors, tot molta més facilitat.
Aquesta ja és pels més mandrosos, eh?
Exactament. La fashion? Sí.
A més, ja li han posat un nom, escolta'm, fashion, no?
Sí, allò. Vamos.
Escolta, i si haguessis de fer una recepta amb la síndria, quina ens faries, Maria?
Doncs jo faria que m'hagués fet algun estiu i m'agrada molt. Gazpacho de síndria.
Mm-hmm. I com el fas, aquest? A veure, a part de la síndria, què més hi va?
Doncs substitueixo el tomàquet per la síndria. Llavors poso síndria, una miqueta d'oli d'oliva verge, una miqueta de vinagre, una miqueta de sal, el cogombre i una mica de ceba, perquè jo no li poso all a gazpacho.
No li poses all. I pebrot no. Tampoc, veig, eh?
Pebrot verd, sí, mira. Ah. Mira, veus? Sort que estàs al cas.
Bé. Home, mira, ara em fas pensar en un gazpacho de síndria d'una bona amiga que ella diu, a mi la síndria m'encanta amb la remolatxa cuita. I ara la remolatxa, que també és una d'aquelles verdures que s'ha posat molt de moda...
Sí, de no superaliment, no? Sí.
Que sí, ara és la bicoca de les verdures, la remolatxa.
I tant.
També es gasta la remolatxa tot l'any o l'estiu?
N'hi ha tot l'any, eh? També n'hi ha fresca, amb l'arrel, i després tenim també envasada, que es conserva millor, cuita i envasada amb el seu suc.
Déu-n'hi-do, que bé. Doncs escolta, mira, ens hem apuntat aquest gazpacho de síndria, el farem, i en tot cas ja vindrem aquí a veure si posem alguna coseta més o no. Tu, allò d'entrebancs amb aquest gazpacho de síndria, t'hi agrada alguna cosa? Alguns deuets de formatget o alguna coseta o què?
Jo no, el de síndria no li poso mai.
Doncs vinga, escolta'm, ens el prendrem així sol, sigui a cullerades, amb un bon gerro, o potser fins i tot, no sé, amb un porró. No sé què et sembla.
Perfecte, a porró.
Maria Vidal, del Mercat de la Beceria, que tinguis un bon estiu i moltíssimes gràcies per atendre avui la nostra trucada.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Que vagi bé.
Gràcies, adéu, bona tarda.
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui, el bocato di cardinale Miquel Moreno de Bécena Gourmet. Miquel, per esmorzar, dolç o salat?
Salat, un bon pa amb tomàquet, amb embotit...
I del mar...
Del mar, unes bones gambes fetes a la planxa amb sal, i ja està.
I de la terra?
De la terra, un bon tomàquet obert amb oli i sal.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
A l'hora de sopar m'agrada molt un plat de verdura amb patata, oli i sal.
Hosti, quin tio més sa, eh? Un vici culinari que puguis explicar.
Uf, els donetes m'encanten, de xocolata.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Jo no podria estar sense el rentavaixelles.
Un sabor o aroma de la teva infància? A veure què és el que et fa recordar.
Home, un sabor de... El bollicao m'encanta, i aquell olor quan obries el bollicao, una passada.
El dia de festa vas dinar a...
El dia de festa vaig a dinar al Catalina, a Gavà, amb amics. estic superbé i super a gust.
Quin és el teu bocato di cardinale, aquella mossegada que em fa veure les estrelles?
Una mica de pa torrat amb foie a la planxa i per sobre una miqueta de compota de poma o de pera, un toc dolç, m'encanta.
Un producte que no suportis?
No suporto les ostres.
La truita de patata, amb ceba o sense?
Sempre amb ceba.
I l'últim, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
Un bon pa amb tomàquet i oli.
Miquel Moreno, de Vicena Gourmet, moltes gràcies.
A tu, Pep.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
Càrtex, bon dia!
Bon dia, com estem?
Ja la tenim a punt, avui.
Sí,
home, avui
sí,
no has vingut amb la BMW, eh?
No, avui he vingut fresqueta, he vingut amb autobús.
Ah, mira.
De tant en tant també l'aire condicionat s'ha d'aprofitar.
Ah, exacte.
Ja que ens el posen, el farem servir.
Fet. Quin estil ens portes avui?
Avui porto un estil molt, molt sorprenent per la gent que no coneix gaire els estils àcids, perquè és una àcida salada.
Eh?
A mi la gent que em diu, no m'agrada la cervesa, hi ha molta gent que ho diu perquè potser l'amargor no li agrada. O no m'agrada perquè té molt alcohol. No, això és cerveses. Mira, avui de 4 amb 2, d'un projecte de la Sagrera, que té taproom, si pot anar a prendre cerveses allà mateix.
La Sagrera? A on, això?
Està al costat, no recordo el nom del carrer, però està al costat de la plaça del poble de la Sagrera. És una espècie de plaça reial que hi ha, que no em surt el nom ara, però me'l sabia pres i no me l'he apuntat.
Aquí mateix.
Que es diuen Cyclic Beer Farm. I la cervesa que us presento és la Pomelo del Huerto. Realment ells tenen hort i fan servir molta de la seva fruita de l'hort.
Aquí la Sagrera.
Aquí la Sagrera.
Mira.
És un estil històric, la Gose, centroeuropeu. És també de blat, acidesa lleugera, una miqueta amarga. Per això el pomel, o sigui, l'aranja aquí li dona l'amargor. Té un caràcter distintiu però discret a sal i, molt important, llavors de coriandre. És un estil que té sal i llavors de coriandre.
Mira, ja ho he trobat. Carrer del Coll número 37.
Ah, exacte. Sí, senyor. Sí, senyor.
Que bo.
És una fermentació làctica, d'aquí l'acidesa, que el sour és més aviat agre, més que àcid. I és aquest... És l'àcid de lactosa. No de lactosa, de fermentació làctica. És molt refrescant, té un final sec, alta carbonatació, té sabors molt, molt vius. El coriandre, en aquest cas, de Pomelo del Huerto, de Cyclic, és indi, amb sal de l'Himalaya, i té pell i suc de les pròpies aranges del seu hort. A mi m'encanta. 4 amb 2, a la Sagrera, tot fàcil. A més, he descobert que Cyclic, em sembla que tenen un distribuïdor que deu portar vins, perquè l'estic trobant a restaurants molt xulos. El de Mollol Panoràmics, allà dalt, a l'Opera de la Benzinera, em vaig fotre una saison de Cyclic que em va fer molt, molt, molt feliç.
Hosti, tu.
I ho vaig agrair molt.
Aquesta no te la vas fotre amb aquella vedella estrogonof
no,
que fan?
No,
ah.
Peixos i mariscos. Amanida tipus xató.
Sí.
El bacallà esqueixat.
Sí.
Aquest tipus de cosa crec que una gose li va fantàstica.
Oi.
Toc àcid, toc salat.
Hosti, tu, ara, mira, em fas pensar. Un bacallà amb romesco.
Ah, perfecte, perfecte.
Per exemple.
Perfecte.
I una amanida, per exemple, de formatge de cabra amb quatre maduixes, que li va de meravella a l'aranja.
Equilibra també el... És que aquí busquem equilibris, balanços o contrastos.
Sí.
Aquí la creativitat amb el maridatge cerveser. I us dic, tots els formatges tenen la seva birra i totes les birres tenen els seus formatges, eh?
Uf, i ara em fas pensar en una strawberry rolls.
Uau.
Saps allò? El cinnamon rolls, doncs, en lloc de canyella,
sí,
amb gers.
Jo
compraria aquí,
no,
eh?
No, comprem-ho tot.
Sí,
comprem,
no?
Cyclic, Pomelo del Huerto.
Engega la moto, Dani Jiménez, que anem cap a la Sagrera.
T'he portat casc.
Visca la Sagrera.
Això
Càrtex,
mateix.
Gràcies.
Salut.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina. Patrocina aquest espai.
ja hi tornem a ser perquè l'Òscar Gómez el tenim a punt avui aquí a la taula per portar-nos un altre restaurant per la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, bon dia.
Molt bon dia, Pep.
Què? Sortim de Barcelona avui?
Avui sortim de Barcelona i ens arribem fins a Santa Coloma. Que és...
Home, anem a prop avui.
Sí, és una parada de metro. Però és una parada de metro que de vegades mentalment sembla que en siguin moltes més. Perquè avui us proposem visitar el restaurant Lluerna, que és un dels grans restaurants que tenim al país i que pel fet que està a Santa Coloma de vegades sembla que estigui una mica fora d'aquest circuit barceloní que tot s'ho menja i és, la veritat és que és una injustícia.
Home, el restaurant Lluerna, que durant uns anys ha sigut l'estrella Michelin més econòmic de tota la península ibèrica, i a més també podem gaudir, no només del Lluerna, si el tenen ple, doncs anar cap al costat perquè hi ha el Barberat.
Sí, el Barberat, que és una versió informal i divertida de la seva cuina, i evidentment no es pot cuinar molt bé al Lluerna i no cuinar també molt bé al Barberat, que de fet comparteixen fins i tot part de les instal·lacions.
Escolta, va, què hi menjarem aquí al Lluerna?
Doncs mira, menjarem una cuina moderna, sofisticada, catalana i d'alta sostenibilitat. Què vol dir això? És una paraula perillosa perquè la fa servir molta gent. Vol dir que el Víctor Quintillà és un cuiner que té molta sensibilitat pel territori, té molta sensibilitat per la història de la nostra cuina i això es nota en els seus plats. Per exemple, té plats on el protagonisme està a la part vegetal. Fonoll rostit amb salsa de verd blanc i amb xampinyons laminats. Per exemple, ceps saltats amb flor de carbassó en tempura i pesto d'espinacs, que és un d'aquests plats que dius, amb aquesta simplicitat, com pot ser tan divertida la textura cruixent de la flor de carbassó, la carnositat del cep, com es combina amb aquest pesto d'espinacs i aquesta salsa de formatge que també està en el fondo, que acaba de donar un toc de làctic i de potència al plat, meravellós.
Déu-n'hi-do, escolta'm, què més? Que em fas venir molta gana.
Mira, tenim un arròs melós de gamba, que és un gran clàssic del Lluerna, fa molts anys que el fan, on la gamba s'aprofita totalment. És una gamba que amb el cap fan el sofregit, un sofregit que ens ha explicat el Víctor, que és sense ceba, i amb el cos fan un carpaccio, i aleshores aquest arròs melós te'l serveixen a la base del plat, el cos de la gamba per sobre, com si fos una pell, i amb un oli de julivert al voltant, i cada cullerada realment és un espectacle d'un arròs molt intens i alhora d'una elegància descomunal.
Escolta, a mi de peix què? Lluerna vas menjar?
Doncs no vaig menjar lluerna perquè, bueno, suposo que el Víctor treballa molt amb el mercat, aleshores no teníem lluerna. Crec que l'últim cop que vaig menjar era llobarro amb una mongeta tendra, de bogeria per sobre, tallada així en juliana fina, amb una salsa de còdium d'algues a sota i amb coriandre també, que li donava un toc molt especial al plat, que és un d'aquests plats lleugers de peix que alhora és potent amb el protagonisme vegetal, que no és tan freqüent trobar-lo.
La història molt divertida d'aquí, del Lluerna, és, diguem-ne, aquesta part que deies tu de la sostenibilitat, no? Per exemple, com et serveixen el corder, el xai.
Sí, és veritat, perquè el xai, abans de portar-te la teva ració a taula, te l'ensenyen com ha sortit del forn, et porten la safata del forn, en veus tota la peça gran, que és una recuperació interessant que els cuiners estan fent els últims anys, que és no només coure les coses al buit a baixa temperatura, sinó coure també en forn peces grans i després servir-les a racions a la sala. D'aquesta manera s'aprofita molt més tot el tall i també recuperem textures i sabors que a la baixa temperatura ens les estem perdent.
Escolta'm, i de postres què?
Maduixes amb nata, Pep, maduixes amb nata. Maduixes amb nata memorables per recordar. I què té de tan especial? Té de tan especial que són maduixes excel·lents del Maresme, maduixes, no maduixots, servides amb nata en una petita cúpula de merenga que li dona un toc divertit, que has de trencar amb la cullera, li dona una textura també extra de cruixent a tot el conjunt cremós i és un postre també d'aquests que jo trigaré molt a oblidar si és que algun cop arribo a oblidar-lo.
Les maduixes amb nata són una delícia, però també el que no falla és un plat un postre d'avellanes i després un brunyol que jo el recordo, Òscar Gómez, uf, quin brunyol!
Un brunyol tipus empordanès que en realitat jo crec que tota la tramuntana estava ficada dintre d'aquest brunyol. No es pot ser més eteri, més aeri i més suculent. Realment espectacular. El Víctor em va explicar que havien fet moltes proves per aconseguir aquesta excel·lència en el brunyol. Havien estat diverses setmanes fent proves.
Escolta'm, entra amb totes les de la llei al restaurant Lluerna de l'Avinguda Pallaresa número 104 de Santa Coloma de Gramenet, que és que cuina com els àngels, aquest home.
És meravellós, un restaurant dels grans restaurants que tenim al país.
Òscar Gómez, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada gran.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui toca a Llívia, un lloc fantàstic, un poble espectacular, aquí tocar a la veïna França. I avui anem a un lloc a veure... Mireu, si fa uns dies parlàvem de que un que anava cap a jugador futbolista professional va acabar fent de cuiner, en Víctor de la Bonaigua de Barcelona, de Sant Just d'Esvern, avui anem a veure un futbolista que ha acabat sent carnisser. I, de fet, fa un producte que és una delícia, i és que avui volem parlar d'un dels embotits que ens torna bojos, el pa de fetge. Per això venim cap aquí, amb una carnisseria, Vilapons, aquí al carrer Raval 47, em sembla, o passatge Raval. A veure aquí si obro la porta amb una botiga fantàstica. Mira, ja el veig. Mia, bon dia!
Hola, bon dia!
Escolta, quina botiga més bonica que tens, eh?
Sí, la veritat que estem contents del canvi que vam fer. La primera dels pares ja era molt maca i molt màgica, però aquesta és una nova botiga que la qual estem molt contents, una mica més àmplia i en un lloc de molta visibilitat.
Escolta, un bon amic comú que tenim, i no diré el nom, em m'ha explicat que tu fa uns anys eres un tio ros i que eres futbolista. Ara veig que de ros ja no ho ets, i futbolista tampoc.
Sí, doncs mira, la veritat que la meva passió és i ha sigut sempre el futbol i vam lluitar per intentar arribar el més amunt possible. Al final vam arribar on vam arribar i vam decidir doncs, bueno, seguir el negoci dels pares i ara aquí estem. I la veritat que sí, que era tenir el cabell més llarg, més ros, i bueno, molta gent a vegades em confonia pel Guti i ara faig la conya, no? Abans era el Guti i ara sóc el Buti.
El Buti. Però escolta'm, home, déu-n'hi-do, vull dir, vas córrer una miqueta per les Espanyes, no?
Sí, em vaig formar a l'Adam, després vaig estar a diferents equips com Andorra, vaig estar a Badalona, vaig estar al Racing de Santander, a Torrelavega, a Hospitalet, Peralada, Castelldefels, i vam tornar cap aquí, cap a Llívia, on també vam jugar aquí a Puigcerdà, a Llívia...
Sí. Déu-n'hi-do, home, escolta'm. I com va ser que, diguem-ne, a casa vostra us dediquéssiu al món de la carnisseria? Perquè, clar, de fet estem en una zona de muntanya, una zona que fa anys, i de fet encara avui en dia es parla molt del pernil cerdà. Molts carnissers de Barcelona tenen el seu origen, diguem-ne, a la Cerdanya, no? Suposo que hi deu haver-hi aquí una miqueta, no?, a la teva família de solera, no?, de carnissers i xarcuters.
Sí, mira, ara nosaltres, la Marta, la meva germana i jo, som la quarta generació i ve de la família de la meva mare. Els meus pares, el meu pare va conèixer la meva mare, es va dedicar també a la carnisseria, però ve de per la part de Pons i la meva mare doncs, era la tercera generació, nosaltres som la quarta, i ara el seu avi que va començar doncs amb això de la carnisseria i arrel d'aquí doncs, van estar un temps també a Puigcerdà. I els meus pares, doncs, a l'any 79 van decidir muntar la seva pròpia carnisseria a Llívia, i a la qual nosaltres, la Marta i jo, hem seguit el 2017 amb aquest canvi d'ubicació i fins al dia d'avui estem encara mans a l'obra.
Sí. Escolta, mira, a la meva terra diuen no em podem dir mai mal que surti l'animal. Has vist qui acaba d'entrar?
Pues mira, precisament la que entrarà és la meva mare.
Ja, no sé si ve a comprar, Carmen.
Sí. Vinc a comprar, jo ara ja estic retirada.
Escolta, però us fan el tiquet o demaneu un fuet i diu, va, emporta-te'l?
Emporta-te'l. Aquí no pago, jo no pago.
Escolteu, Carmen, com veieu aquest canvi generacional? Vostè, que és la tercera generació, que ja tenim la quarta aquí, que vostè amb el seu home, quants anys van estar, diguem-ne, al capdamunt d'una carnisseria?
D'aquí a Llívia vam estar de l'any 79 fins a l'any 17, que és quan el Mia va agafar ja... Jo em vaig jubilar i ell ja va agafar el substitut amb la Marta.
Escolteu, i aquest jovent, en Mia i la Marta, ho fan bé, això, o què?
Sí, molt bé. Són d'altres temps, són d'altres maneres, però molt bé, molt bé.
Ara parlàvem amb Mia i la Marta, que també la veig per aquí, que després l'agafarem. Sí. Parlàvem de que aquí és molt conegut aquell pernil cerdà que es feia abans i tot això.
Sí, el pernil de Cerdanya abans, però tot això ja saps, Pep, que s'ha d'allò, el pernil de... I molta gent que tenia secaderos aquí dalt.
Clar, és que canvia la temperatura també, eh?
La temperatura canvia per tot, per la llangonissa, pel pernil, per la carn, per tot. Nosaltres teníem una carnisseria al carrer Major, jo soc nascuda al carrer Major de Puigcerdà, i no havíem tingut mai a la vida...
Un secadero.
No, càmeres, ni taulells, ni res de res de res.
Fèieu les botifarres, es penjaven i sortia el fuet.
I el meu marit portava el bestiar del matadero i el penjàvem a la botiga. Ai, el meu marit, el meu pare, els el sigui. Després aquí ja vam fer càmera i ja la cosa va canviar.
Hi ha una cosa que a mi em torna boig i que potser és de les menys conegudes dels embotits, perquè és un embotit que no s'emboteix, diguem-ne, amb un budell, sinó que es fa amb el davantal de les pageses, la mantellina, que és el pa de fetge.
De Cerdanya, que sempre era el que es feia a la matança del porc, i llavors amb la cassola de fang i la tela es feia, i en vez de fer peces petites com fan ara, era pues, una peça gran i es tallava. El pa de fetge data ja, havia dit, de tota la vida a la saga Pons.
Clar, parlem molt dels patès, el pa de fetge no deixa de ser un paté, però hi ha diferències.
Sí, no és un paté. Potser és més el paté d'aquí França.
De campanya.
De campanya. Que és el típic de fet a casa, casolà, a mà i encara amb la mantellina, la cassoleta de fang i el forn.
Ara, vostè ja no ho fa, perquè això ja està retirat, com diu, però quan vostè ho feia, això, no sé si ens dirà la fórmula magistral de Can Vilapons.
No. De veritat, ho sento molt, però el secret del meu pare no el diré.
El secret és el carinyo, no?
El carinyo. I et diré papada, fetge, all, julivert, ous, una mica de pa amb llet i tira endavant.
I el carinyo, eh? Mia, escolta'm, aquí la Carmen, la vostra mare, és una dona que jo em sembla que us feia anar lletins, com diem, eh?
Bueno, sempre han sigut, sí. Amb el tema del treball i de la botiga han sigut molt, molt ordenats, molt rectes, i també les coses... Bueno, al final ells, a part de treballadors, com que han tingut les coses clares, també ens ho han inculcat i al final doncs, hem recollit aquests fruits, que ara la nostra, bueno, el nostre repte és mantenir el nivell i no baixar-lo. I sempre intentar, tot i que és molt difícil, però intentar igualar-lo o superar-lo.
Ara em deia la teva mare, el secret està en tenir una bona papada, un bon fetge, uns bons amaniments, la mantellina ben fresca, tot això, i el carinyo, que clar, que sembla que sigui un ingredient més, i és que ho és, perquè, clar, de porcs n'hi ha molts, no?, les races, no?, però clar, les papades, hi ha papades i papades.
Exacte, nosaltres sí que intentem seleccionar tota la matèria prima que sigui de primera qualitat i sobretot això, sobretot que la mantellina i el fetge siguin molt frescos, perquè això és, al final, són dos productes que, un, perquè hi porta el nom, no?, pa de fetge, tot i que el tant per cent és reduït, no és gaire, i la mantellina perquè al final és l'embolcall i al final és on el presentes. Llavors aquestes dues coses han de ser, pensem que molt fresques, perquè aquí és on poden haver-hi alteracions a vegades si no ho poses bé. I l'altre, doncs, bueno, un salpebrat, un all i julivert i dos toquets més que hi posem, un bon amaniment i, sobretot, exacte, com tu dius, Pep, fet amb carinyo, els posem dins un motllo amb ceràmica, no són peces regulars, poden variar 15 grams d'un a l'altre perquè els fem tots a mà i a partir d'aquí, doncs, en el món hi ha molts gustos, a gent els hi agradarà molt, a gent pues, poder no els hi acaba de convèncer perquè és un embotit és particular. No? Jo sempre dic que aquest embotit acaba agradant molt a tothom, però penalitza el nom, perquè el dir pa de fetge, la gent al sentir fetge, si no ets amant de la víscera, tira enrere, però un cop el proves, nosaltres els hi expliquem molt bé que de fetge em porta una part proporcional, no tot és un pa tot de fetge, no? Llavors, pues, bueno, la textura també, com deia molt bé la meva mare, és una mica més dureta, no és tan mantecosa com pot ser un foie, i ve d'origen exacte del paté de campanya de França, i bueno, la textura, es recomanem menjar a la temperatura ambient, però és una textura flonja, agradable, penso, i molt particular d'aquí dalt, sí.
No sé si ha canviat, diguem-ne, per exemple, la quantitat del fetge que feia vostè, Carmen, amb la que fa ara mi. És a dir, això que deia de que ara potser, no?, el gust del fetge agrada un gust més suau i s'ha variat la fórmula.
Bueno, jo quan te dic de casa meu, de Puigcerdà, pensa que matàvem un porc dos. Llavors només teníem un fetge o dos. Només teníem un poela per coure. Ara tenen forn. És clar que s'ha canviat tot això. Poder... Abans era més reduït, més... Clar, tenies dos pa de fetges fets amb dos cassoles i tallat, i no anava així, de peça en peça, eh? Sí que ha canviat.
Com us el menjau abans, el pa de fetge?
No, el pa de fetge sempre es menja talladet, acompanyat amb pa amb tomàquet, amb una amanida, amb d'allò, res de foars, ni torradetes, ni d'allò. El pa de fetge és per menjar amb un entrant, el que dèiem abans els entremesos.
I tallat una mica gruixut?
I tallat, sí, no primet, que et diré, un mig centímetret. Sí, i tallat a gabinet.
Clar, és que ara em feu pensar a mi en una cosa. A mi m'agrada molt el poltruc, la botifarra allà dalt a la Garrotxa. Diem el poltruc, però podríem dir el bull, perquè ens entengui, diguem-ne, gran part de Catalunya. I sobretot un bull, un poltruc, que no es fa sovint, que és el de fetge amb all i julivert, que, de fet, per proporcions, diguem-ne, i per allò, s'assembla molt, no, Carmen?
Perdona, sí. També havíem fet nosaltres, amb el meu marit, vam fer molts anys el bull de fetge. Era la mateixa massa del pa de fetge posat a la
tripa gruixuda, no?
Sí, a la tripa tipus paltruc, sí. I llavors es tallava a tall de bull, i bullit com la botifarra.
I com li dèieu, paltruc, bisbe, bull?
No, bull de fetge.
Bull de fetge. Escolta'm, bull de pa de fetge. Clar, jo estic pensant una cosa, aquí tenim el tradicional, però vosaltres, tu i la Marta, que sou, diguem-ne, una mica més joves, no sé si ja comenceu a fer variants. És a dir, el pa de fetge és un, però després ja hi trobem, diguem-ne, allò, variants de la fórmula original.
A vegades sí que és veritat, Pep, que ara, aprofitant això que dius, et passen pel cap coses. Intentar sempre mantenir l'essència, que és el nostre bandera i el nostre, que és aquest, el clàssic, però poder buscar alguna variant o alguna cosa més actual, i també ens passa pel cap fer alguna cosa. No sé si tardarem molt o poc, però bueno, la idea i les ganes de fer-ho hi són. També és veritat que a vegades diuen, no, el que funciona no ho toquis, però sí que és veritat que sempre podem, pues, a part de tenir l'original, diguéssim, alguna variant per donar una mica de diversió a la cata.
Clar, jo suposo que això deu ser important. I mira, ara que veig la Marta que està aquí a la botiga, el fet, diguem-ne, de la clientela, no? Marta, bon dia.
Ai, bon dia, què tal?
Escolta, clar, jo no sé, esteu a Llívia, esteu al mig de tot, no? Llavors, no sé, si us ve més gent, diguem-ne, de la part francesa o més de la part catalana aquí?
Bueno, tenim una mica de tot. Tenim un 50%, treballem molt en francès, però també treballem molt en poble i segona residència.
Escolta, i entre francesos i catalans, entre francesos i la gent de Barcelona que us ve, a part de la gent de tota la Cerdanya, varia una miqueta, diguem-ne, els gustos, les preferències entre demanar més llangonissa o demanar més pa de fetge?
Doncs els gustos, mira, més o menys són els mateixos. El que varia molt és el gruix. Aquí tothom ho demana fi, fi.
I els francesos?
Els francesos ho volen tot una mica més gruixudet.
Ja va bé, no, això?
Sí, sí, sí. Però, bueno, els gustos, sí. Els agrada molt exacte el pa de fetge. Tot el que és la gent francesa demanen molt producte de quilòmetre zero, formatge d'aquí, tot el que està elaborat a la Cerdanya.
Ho tenen més clar, el concepte aquest de la proximitat, els francesos, que a nosaltres ens falta feina per fer encara?
Bueno, ells, de fet, ja et dic, Pep, demanen molt cosa d'aquí, volen del petit poble d'aquí, de com producte molt així, molt, molt elaborat, molt casolà, molt... Sí.
Escolta, i ara que no ens sent amb mi, com és treballar amb el teu germà?
Treballar amb el Mia molt fàcil, no, t'ho dic en sèrio, és molt fàcil, pobret. Jo a vegades el faig patir, però és molt fàcil.
No, perquè aquí hi ha algú... Aquí, en una família, sempre diem el mateix, no? Hi ha rols, no? I n'hi ha un, diguem-ne, que porta més, diguem-ne, un tipus de rol i l'altre porta l'altre.
Sí, amb la família sempre hi ha pros i contras. Però, bueno, ens entenem, sí que tenim a vegades les nostres cosetes, com amb la meva mare... Clar, és normal. Però, bueno, sempre acabem amb aquella rialla que acabes el dia content.
Home, clar, és que aquí hi ha una cosa important en tot això, que és el traspàs generacional. A vegades no és només el traspàs, diguem-ne, de la pròpia família, del lloc, de l'espai i tot això, sinó també d'aquests coneixements, no? Ara, segurament, la vostra mare que deia, no, aquí el pa de fetge res de foie, no? Però potser d'aquí a molt poquet acabeu fent un pa de fetge farcit de fetge gras d'ànec.
Sí, aquesta, Pep, és una de les coses que tenim en ment, que hem ja parlat amb bons companys del sector per fer alguna conjunt i només és trobar el moment i posar les idees en el producte i aviam què surt. La veritat és aquesta.
Escolta, estem a Llívia, de fet teniu aquí un veí il·lustre amb el món dels patès, no? Que fa aquest patè crut, que ara es veu que s'ha posat tan de moda això del patè crut, que ara en molts restaurants de Barcelona mateix, per exemple, aquest format més de restaurant tipus bistró, aquesta cuina per compartir, el pa de fetge. Vosaltres què, el pa de fetge? Perquè teniu l'Obert Baronet aquí, que ostres, que déu-n'hi-do, el remenament que porta...
Doncs sí, l'Albert tenim molt bona relació. Ell vam tenir el privilegi de que ell volia que li venguéssim nosaltres el seu paté en crut i per nosaltres pues, va ser un orgull poder vendre aquest producte tan preciat a França i ara s'està introduint tant aquí i per nosaltres doncs, que ell decidís que nosaltres fóssim el punt de venda a Cerdanya pues, ens va fer molta il·lusió. Mantenim un bon tracte, mantenim una excel·lent relació. Ell ara està pues, en un projecte nou que serà molt, molt suculent i donarà de sí i ens sentirem a parlar aviat. I agrair-li això, que tingui la confiança en Carnisseria Pons perquè li venguem el seu producte, perquè és un producte també fet amb molt carinyo i del qual pues, la gent l'aprecia també.
Escolteu, la vostra mare deia això, no? Que el pa de fetge s'ha d'agafar i per prendre la temperatura ambient, talladet, diu, no molt prim perquè seria com un bull, no molt gruixut tampoc, mig centímetre. Tu què, t'agrada mig centímetre?
Sí, jo més que res, molt prim no, tampoc allò poder com antigament que es tallava molt més gruixut.
Un dit.
Sí que és veritat que entre mig centímetre i un dit estaria, crec jo, la meva manera de pensar, al punt mig, perquè aquí és on notaries tots els sabors. Molt fil, pa de fetge, crec que el gust es difumina molt. En canvi, bueno, amb això, 3/4 de dit, jo crec, o com ha dit la mare, a partir de mig dit fins a un dit, que no arribés al dit, no? Bueno, és jo crec, la mida justa per notar tots els sabors, per aquesta explosió a la boca i sentir notar tota la màgia que té.
Clar, el pa de fetge, dieu, ostres, una bona manera de menjar-lo és així, a temperatura ambient, amb un bon tall de pa amb tomata, però crec que el pa de fetge té molta més gastronomia, no? Per exemple, aquí hi ha una preparació que em sembla que ja no la fan a cap restaurant, però que encara amb llibres de cuina antics el veig, que és, per exemple, el pernil agredolç, és a dir, agafar el pernil, passar-lo per la paella, posar-li un raig de mel i un rajolí de vinagre, fer aquell agredolç així, que dius, ostres, no sé, el pa de fetge, és a dir, el pa de fetge, a part de que ja està cuit i això, però admet també, suposo, preparacions o maridatge amb altres productes aquí de la Cerdanya.
Seria qüestió de provar-ho i sí, no, no, nosaltres ara, el que hi ha una gent de Girona que ha apostat també per nosaltres i ara hem fet una pizza... Com...
Què dius ara?
Sí, bueno, és una gent que es diu En Petit Obrador, es van posar en contacte amb nosaltres i bueno, han fet, en breu la sortirà a la venda, han fet la pizza on hi porta trinxat de la Cerdanya i porta la papada del coll curada amb pebre, que ara és coneguda.
Uf, no? El guanciale, no?
Sí, el guanciale. I després hi porta el nostre pa de fetge. Llavors és una pizza on, bueno, ens han posat campons, que ens fa molta il·lusió, i aviam què tal. Llavors aquí sí que quan enfornes aquells 2 minuts o 3 de la pizza, aquí el pa de fetge ja sortirà més cuitet.
Ahí puja els aromes,
puja
no?
Puja els aromes, dona... I tindràs l'opció també de treure'l i posar-lo com si posessis un pernil ibèric, segons el gust. El podràs enfornar o, si no, un cop treta del forn, posar-la damunt i la mateixa escalfor de la pizza que t'acabi d'arrodonir la pizza.
Home, és que el pa de fetge, per exemple, combina molt amb el formatge. I aquí a la Cerdanya teniu molt bons formatgers i formatgeres.
Sí, sí, tant. Aquí a la Cerdanya tenim, com has bé dit tu, gent molt bona fent formatges. I clar, és una cosa que també està per explorar, no? I explotar, que és maridar un dia, fer un bon maridatge amb pa de fetge, formatge...
I vins de Cerdanya, que ja teniu vins alçada aquí també, eh?
Ja tenim, ja comença també, sí. La veritat que ara estem, com diríem, amb moltes opcions, no? I és molt important.
Escolteu, és important que un producte com el pa de fetge, que és una cosa tradicional de tota la vida, no es perdi, perquè diuen, hi ha una frase que a mi em fa molt de respecte, que és que qui perd els orígens perd identitat, i amb els moments que estem visquent, que per una banda la globalització és bona i és tan gran, però per l'altra que no perdem tot això, no? Com veieu, diguem-ne, el futur d'un producte com el pa de fetge?
Nosaltres mantindrem sempre... És de les coses, jo, Pep, els hi he dit a casa, i jo, mentre estigui al capdavant de la botiga i tingui la botiga oberta, serà una de les nostres banderes, en el sentit de que és algo que ens representa molt. És un producte que li tenim molt carinyo per d'on ve, dels nostres avantpassats, on ells van començar a fer-lo. I crec que, com ho veig, esperem que la gent que segueixi muntant negocis de xarcuteria, carnisseria, inclús de restauració a Cerdanya, els segueixi fent, perquè al final és una cosa molt d'aquí, molt nostra, i que no es perdi.
Que no es perdi, i sobretot que la gent que ve aquí a la botiga, davant del taulell, a l'hora de demanar coses, no? Sempre s'emporti, no? Com a la Garrotxa, sempre tothom té una ampolla de ratafia a casa, que tothom que vingui aquí que s'emporti un tallet com a mínim, o un pa de fetge, que ja són petitets aquests, eh?
Correcte, sí, sí. I a part que quan els ofereixes i els hi deixes tastar, els hi encanta. Llavors sempre cauen a la temptació d'agafar un pa de fetge.
Sí. Carmen, aquí hi ha una cosa important. El pa de fetge un se'l pot comprar, però encara és millor si te'l regalen, el pa de fetge, no?
I tant, ara el tastaràs, ara el tastareu.
Sí, no dic que me'l regali a mi, no. Dic que la gent que ve, no. que per sí. Exemple, els que venen de Barcelona, que regalin pa de fetge. No?
Escolta, porten un pa de fetge, els imbliquen al buit, els hi posen tot d'allò, fan un regalet, pues, que queda la mar de maco. I jo també sóc que mentre ells duraran, ara ja parlo de la Marta i el Mia, jo crec que siguin 50, siguin 100, siguin 30, no el deixaran mai de fer el pa de fetge. I dic, sempre dic, Pep, que el pa de fetge a la Cerdanya no siguem els únics. És com uns canelons. Uns canelons, tothom els fa bons, però cada un té el seu secret.
Carmen, us puc preguntar quants anys teniu?
Sí, sí, 74.
Us poso en una tessitura. Eh? Imagineu-vos que jo us he portat aquí una portada d'un diari, que és en blanc, però que parla d'aquí 10 anys. És a dir, en tindreu 84. I la portada parla del pa de fetge de la Cerdanya i parla de Campons. Què us agradaria que digués la notícia d'aquest diari?
Que sempre parlés del pa de fetge. I si jo no me n'hagi anat dels tuts... Ja ho explicaré jo, el del pa de fetge. De la Cerdanya, eh? Jo parlo del pa de fetge de la Cerdanya, com es va fer Puigcerdà, el meu avi, el meu pare i després jo. I ara ells.
Si els hi heu de dir una cosa a aquesta parella, a Mia i la Marta, què els hi diríeu?
Home, jo crec que el Mia i la Marta pues, provaran de fer un pa de fetge, bé sigui en un altre punt, en un altre... Però el pa de fetge, fetge de Cerdanya, no el deixaran de fer mai. És com els canelons de carn. Pot haver d'espinacs, de foie, d'ànec, de tot d'allò. Però el caneló, de la carn rostida, a casa, picada, i fer el caneló, no morirà mai.
Jo crec que a Mia i la Marta tenen un ADN, tenen una història darrere tan gran que hi ha història per anys aquí, eh?
I perquè no hi ha el meu marit, perquè d'allò, perquè ell s'hi va posar ja, ell era paleta i d'allò i ens hi vam posar l'any 79 per nosaltres, però també ha millorat coses amb el pa de fetge, eh?
Mia, Marta, escolteu, teniu una gran feina per fer i sobretot un gran respecte de la tradició familiar per anar tirant endavant.
Sí, això és el més, com ha dit la mare, al final, i el que dèiem abans, no, dels avantpassats que ho van començar, ara ells ho han mantingut a un nivell molt alt i nosaltres ens toca això, mantenir-ho al mateix nivell, no defraudar i posar en valor el que ja van posar ells, va posar el meu pare, va posar el meu avi, el meu besavi, la meva mare, i això mantenir-ho amb la Marta, exacte.
Marta, canya.
I tant, i continuïtat a tope.
Anem a tastar el pa de fetge?
Som-hi.
La fonda.
I ara és el moment de la poesia dolça. Des del seu obrador de pastisseria i xocolata, versos i sucre del pastisser i xocoactivista Lluís Riera.
Els mercats. El mercat setmanal és l'espai de trobada, compra i venda. A Olot, el mercat és dilluns. I tota la comarca el té com a un acte social, històric i de relació comuna. El mercat, que es munta i es desmunta, ens du vianda fresca, verdures, fruites, encurtits, salaons, eines del camp i roba. Penso que el mercat, la plaça Major i el cementiri són tres llocs que ens indiquen molt de com viu una societat i de com deixen de fer-ho. Cada dilluns baixar a mercat, veure, olorar, preguntar i aprendre de pagesos i hortalans, xerrar amb amics i coneguts, fer tractes, quedades i eixeres, i just abans de marxar, passar per la parada del planter i, si cal, comprar llavor i base per l'hort i plantar, cuidar, regar, desherbar i collir. L'etern cicle del contacte amb els veïns, l'etern cicle de la terra que ens alimenta. Anar a mercat, viure-ho i comprar-hi és vida. I no ho penso de deixar fer mai de la vida. Aneu als mercats, apreneu-ne, compartiu i feu una bandera.
Producció. productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner que avui ens la porta en moda de cirereta del pastís, el cuiner peruà Gastón Acurio, que diu: ser cuiner és un gran honor. Anomenar-se xef, una petita cursileria. I això és el que a vegades ens passa, que volem posar masses etiquetes a les coses i és més senzill dir les coses pel seu nom. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar aquí. Per què? Doncs per defensar la pagesia i els artesans i artesanes de casa nostra. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender. So long now, so long now, surrender, surrender.
Fighting, fighting, fighting. You keep crying, 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 crying.